A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Crisis existencials, amb Laia Guiló, Ariadna Baillo i Pol Angelats.
Hola a tothom. Se'm sent? Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a Crisis Existencials.
Com bé ha dit la nostra companya, és el podcast que podries escoltar al bar de la universitat, però sense haver de pagar la cervesa.
A qui ens esteu veient per vídeo podeu veure que no estem a l'estudi habitual. I és que, com hem dit, estem al Teta Fest, que és el festival de música i cultura que organitza la ciutat de Tarragona.
Doncs bé, avui aprofitant, no?, que estem aquí al Teta Fest, on només hi ha artistes femenines, vull parlar una mica de la presència femenina al panorama musical català. A veure, és cert que el panorama musical català és un lloc on hi ha molta gran varietat d'artistes, de gèneres, però, malauradament, d'artistes femenins i masculins hi ha bastanta desigualtat. I sobretot passa, doncs, als concerts, no? Podem veure que els cartells dels artistes, la presència femenina és molt petita, és molt poca. Per tant, us proposo un petit joc, que a mi m'agraden molt els jocs, no? Sí, sí. Ho sabeu?
Home, avui que t'hem tornat a prendre la secció l'havies d'enxufar d'alguna manera.
Home, d'alguna manera.
No pot ser que no facis cap joc en un programa.
Exacte. Doncs analitzarem el cartell del Canet Rock, un dels festivals doncs, més populars de Catalunya. I el que farem, jo he buscat el cartell d'aquest any 2025, i tenim els següents artistes. Tenim el Figaflaues,
la Musca. Els típics, els de sempre.
Típics. Els Detallets, la Julieta, Buós, 31 Fam, la Fumiga, la Su, els Catarres, Doctor Prats i Mamaduixa. D'aquests 11 artistes que hi participen, només 3 són femenins.
Jo volia dir una cosa que és... he estat buscant abans del podcast, no? Els Catarres, si els busques, la noia...
La Roser
no apareix en lloc, no apareix a Wikipedia, no apareix en lloc.
Com que no? O sigui, individualment.
No, com a part del grup. Diuen els dos noms d'ells dos i després sí. Ella no hi és.
A les fotos en teoria apareix, però...
A les fotos sí, però a Wikipedia no apareix, el seu nom no apareix.
Jo he anat a algun concert de Catarres i eren els tres. No sé si és que ara
sí. Xat... No, segueix estant allà. El que passa que doncs se la passen una miqueta per...
Uau, bueno.
És molt fort.
Vale, doncs, bueno, el que us deia, no? Tenim la Musca, la Julieta i la Su. La Musca, per exemple, la podem sentir ara amb la sintonia següent, que sí que us agrada.
A veure...
Tot i que qui no la coneix, per refrescar una mica i sempre
d'haver
escoltat una mica de la seva música, no?
Dir, no?
Sí, últimament...
Som Musquers.
Som Musquers.
Musca i Julieta. Ai, Aliada.
Depèn del mood. Depèn molt de com estigui en aquell moment. No tenen res a veure.
No, però fan bona combinació, no?
Sí, és un tàndem potent.
Molt bé. Doncs el que us deia. Doncs, llavors, a partir d'aquest cartell, jo he fet una investigació, he fet una hipòtesi, i he creat un nou cartell de Canet Rock d'aquest any, 2025. Vale? I m'ha quedat d'aquesta manera. Tindríem Figaflaues, dos ballencs, dos compatriotes, han de ser-hi sí o sí, no? Després tenim la Musca i la Julieta, que aquestes dues no les he tocat. Després tenim els Tiets, que fa poc han tret un disc, el Cafè per Més Cafeteros, promoció, no?
Doncs sí, l'has colat així molt bé.
Home, crec que no hi poden faltar. Mm-hmm. No? Després tenim, he afegit la Maria Hein, una artista mallorquina que ho està patant molt en àmbit dels Països Catalans, amb temazos com La Dama de Mallorca.
A mi em sap greu que no hi sigui. Trobo que és un estil que estava poc conegut o poc explotat. I no sé, m'agrada el tipus de música que fa i m'agradaria que hi fos.
Vale, molt bé, és que és bona i ens agrada. Llavors, tenim la Fumiga, que crec que les trompetes també són molt necessàries.
És molt festivalera.
I fa de festival, no?
Sí, festa major, estiu...
Sí.
Correcte, després tenim Al·lèrgiques al Polen, un grup que només està format per noies i fa música pop. Per tant, crec que també és bastant essencial.
Música per tothom, bastant,
sí, crec que és
molt popular.
Sí, correcte. Després, perdoneu, però l'he canviat i he afegit Oques Grasses, crec que és essencial.
Això és més personal, no és cap és moviment personal. Feminista, no. És que volem que Oques Grasses estigui Canet Rock i que no facin una
aparició.
Aparició sorpresa, gràcies,
més
Laia.
Perquè els rumors diuen que doncs, ho deixaran d'aquí poc i realment doncs, per fer una mica
d'acomiadament,
no? Doncs sempre va bé. Després he afegit la Uineta, un artista que aquest any toca al Teta Fest, i que des d'aquí ens encanta la seva música, sobretot a l'Ari. No?
A mi m'encanta la Uineta.
I després he afegit La Roba Estesa. És un grup femení on barregen aquesta música urbana i melodies folk.
Són canyeres, eh?
I us he de dir que malauradament aquest any doncs, es despedeix, s'acomiada dels escenaris.
I ho fan a Canet?
No, venen a Canet.
L'he afegit jo.
Val.
I crec que...
Ho podrien fer a Canet.
Estaria bé per fer-ho.
Exacte.
A Canet. I finalment, doncs, per tancar una mica doncs, aquest cartell, posaríem 31 Fam.
Que ja hi és i que té música nova també, que són temazos.
Correcte. I que altre cop és més gust personal que reivindicació feminista.
I si voleu, ara, per acabar de tancar aquest cartell, posem una mica la Uineta.
Vinga.
Per tu, Ari.
Gràcies.
Fes-me'n regal. Doncs res, jo crec que aquesta proposta és un cartell molt equilibrat, molta varietat de música, tenim trompetes, música urbana i sobretot equilibrat entre homes i dones, per tant que això és molt important. Per tant, crec, noies, que falta encara molta lluita per fer,
sí.
Falta treballar aquests cartells, falta que hi hagi més equilibri entre homes i dones artistes, però crec que a poc a poc.
I sobretot també per parlant de festivals, la mena de show que donen les dones i la mena de show que donen els homes. És a dir, a les dones se'ls exigeix un vestuari, un tipus de música, un nivell vocal, un nivell de ball, coreografia i tot, que normalment als homes no se'ls exigeix.
Correcte, sí.
I no se n'enriuen d'ells per no tindre-ho. No?
Sí, no? Sobretot com que es fa molt estrany a un concert d'una artista i que no tingui una coreografia superestructurada, un munt d'efectes. En canvi, anar a un concert d'un home i que sigui més bàsic, tant vestuari com nivell de ball, com efectes i la performance en si, com que estem més habituats.
Sí, totalment.
I és que teniu tota la raó, cert? Vull dir, al final falta molta feina per fer i... Jo crec que les petites coses és la que fan que assolim aquest canvi, no? En la societat.
Sí.
I per tant, res, jo per tancar aquesta secció vull fer una petita recomanació d'una artista femenina que he descobert recentment, que es diu Maig. És una artista emergent que ha començat fa molt poc i que fa molt bona música. Ha tret el seu primer EP, anomenat Flor de Maig. I també hi ha tret col·laboracions amb artistes molt top com 31 Fam.
Nice.
Per tant, quedeu-vos amb aquest nom perquè promet aquests pròxims anys.
Se l'haurà d'escoltar. Tornant a el que deies de lluita, que encara queda molt camí, jo us volia recordar, o simplement que descobriu, dones que han fet història i que potser no surten als llibres de text o tenen grans monuments, però sí que han fet que estiguem un pas més a prop de la igualtat. Mm-hmm. En un context que era bastant complicat poder-ho fer, no? Llavors, buscant informació i pensant de què parlaria avui, vaig trobar un document que es diu 65 dones oblidades de la història, que és d'Agnès Rotcher, i us vull compartir tres d'elles que la veritat és que tenen molt a dir i m'agradaria que la seva història tingués avui una mica més de veu.
Doncs som-hi.
La primera és Teresa Claramunt. Ella va néixer a Sabadell, el 1862. I vull començar amb aquesta perquè és la primera que va obrir camí i la que va fundar la primera societat feminista del país. Ella era obrera textil i des de ben jove va lluitar pels drets de les treballadores. També va escriure manifestos en relació al poder sobre les dones que tenien els homes i va ser al segle XIX quan va fundar la Societat Autònoma de Dones de Barcelona. Malauradament, però, i com no, va ser empresonada, exiliada
com
i
no.
constantment vigilada per les autoritats. Però mai va deixar de defensar la llibertat, la igualtat i els drets de les treballadores.
Ole.
Així que ole, un aplaudiment per ella.
Bravo.
La segona és Juliana Morell. Uh-huh. Aquesta és d'uns segles anteriors.
Ens anem lluny, no?
Ens anem al 1594. Si hagués nascut ara, diríem que és una dona superdotada.
Oh.
Però en aquella època només deien que la seva intel·ligència era un miracle del seu sexe.
Dic, prou...
I per què?
Prou que no li van dir que era bruixa. Per...
Clar, encara com no la van cremar a la foguera.
Ostres.
Doncs perquè es creia que era un cas excepcional, un miracle, que una dona pogués arribar a ser... Clar. Tan intel·ligent com ella.
Només hi havia una dona intel·ligent al món, era ella.
És molt fort, eh? Molt fort, això.
I per què dic això de tan intel·ligent? Perquè amb només 14 anys o sigui, anem bastant tard ja en relació amb ella, va presentar la seva tesi de filosofia i ètica i és considerada la primera dona en obtenir, perdoneu, un títol universitari en tota Europa.
Uau!
Juliana Morell. També dominava llengües antigues, va traduir textos, escrivia poesia i traduïa textos religiosos.
Continuem?
Què passa? Que davant les expectatives imposades per les dones, va decidir, o sigui, expectatives em refereixo a casar-se, tindre fills, cuidar la casa, cuidar de l'home. Ella va decidir que no. I l'única via que tenia era fer-se monja per poder continuar estudiant.
Uau. És que és fort, això, eh?
Sí.
Que només per... les persones que depenien d'una religió, no?, eren les persones que estudiaven.
Clar, realment. Però perquè realment, a veure, aquí, ara no ho estem dient, però per la societat abans, ser monja era estar casada amb Déu. O sigui, sí que tenies una relació amb un home igual, saps?
Però la pràctica et permetia
sí,
més
totalment,
llibertat.
Totalment.
I accedir, no?, a estudiar.
Accedir a coneixements.
Molt bé, sí, sí.
Però una autèntica superdotada. I per altra superdotada, Mari Pepa Colomer.
Mari Pepa.
Amb els somnis posats al cel, res no l'ha aturat a convertir-se en la primera dona catalana en obtenir el títol oficial de pilot.
Oh yeah, l'Espombo els encantaria aquesta.
La seva mare estava convençuda que la Mari Pepa cada dia anava a l'Institut de Cultura. Però res més lluny de la realitat, se n'anava al Prat. Quan tenia uns 7 anys, va decidir saltar d'un segon pis amb un paraigua obert per veure...
Un paraigua?
Rotllo Mary Poppins.
Ostres.
Per veure què sentia al volar.
Com és real o és allò que diuen de boca a orella?
Bueno, és així l'anècdota.
Ens ho creurem.
Ens quedem en què és real.
Ens ho creiem,
ens agrada,
no?
Sí.
Vale.
Es va trencar les dues cames.
Ostres. Bueno,
a veure, nena.
No tothom salta d'un segon pis, eh? Vull
superdotada,
dir.
Dius que era aquesta, la meva?
Però el que sí que va quedar intacta va ser la seva il·lusió per volar.
Cuca.
Per què dic que va ser superdotada? O que és superdotada? Perquè als 17 anys va obtenir el títol de pilot.
Vale, guanya ella. Guanya.
Seríeu pilots, eh?
I tu també, jo, eh?
Bueno,
home, en tens bastant... Ja hem passat els 17 fa un rato,
per això, fort, eh?
Tot li va començar quan 10 anys abans tenia uns amics i la van portar a fer un vol en avioneta. Des d'aquell moment va saber que havia de convèncer el seu pare perquè l'autoritzés a estudiar la carrera de pilot.
Son pare.
Clar, no sé si és perquè era molt jove o perquè... Bueno, que ja... Va ser el 1931. No
clar,
sé
tenim
si...
dos factors aquí, no?
Clar. Ja estava proclamada la república o no perquè no he pogut trobar el mes.
Sí, sí.
Però no sé si en època de república...
Clar, tenim dos factors. No sabem si era perquè era menor d'edat i depenia dels pares o perquè hi havia un masclisme de dependre del pare.
D'autorització, no?
Però jo crec que si sa mare hagués dit que sí, son pare hagués dit que no, ja se'n podia oblidar.
A sa mare no li van... No li van explicar fins que... No, de fet, sa mare es va enterar quan va veure la foto d'ella aguantant el títol a la portada del diari La Vanguardia.
Mira.
Ah.
Sí, fins aquell moment es pensava que això, que anava a l'Institut de Cultura, doncs per aprendre nocions bàsiques i segurament com cuidar la llar.
Molt bé.
Molt bé. Bueno, doncs després d'aquesta classe d'història que ens ha fet la Laia, que poc se'n parla...
És molt necessària.
La història és molt necessària. Per després tindre un pensament crític basat en alguna cosa. Perquè...
De vegades ens fa mandra.
Sí, perquè
però...
depenent del profe és un tostón la història.
Sí.
Però si li agafes el gustillo, no està tan mal. No, està
no,
tan mal.
No.
Llavors, com diuen, s'ha d'estudiar la història per no repetir els errors.
Sí, i no ho portem gaire bé.
I ara tenim una nova incorporació que jugarà amb nosaltres perquè ens encanten els jocs.
Sí.
No sé si saps com funcionem. Bàsicament, pues, fem jocs.
Sí. Per l'últim apartat sempre són jocs.
Què prefereixes, A o B... Ara, bastant bueno, dinàmic, on dius la teva
vale.
I intentem que no parlant, ens sí. Tanquin la paradeta.
Exacte. Primer volia presentar-te, que és una companya nostra, bueno, de tercer de carrera, també de la URB.
Sí.
Aquí,
sí.
Sent patriotes, com sempre.
Bueno, és que la URB.
Començo. Quina creu que és la pitjor, una pitjor experiència? Que et facin ghosting... O que et facin servir com a terapeuta emocional.
Desenvolupa'm això una mica primer. Perquè...
A veure, el ghosting és que et deixin de parlar, un dia tu dius bon dia i ja no tens cap altra resposta mai més. I fer de terapeuta emocional, normalment amb els tios el que passa és que sense tu haver-ho demanat, has de fer de psicòloga d'una persona que, òbviament, tu, sense ser-ho, doncs no el pots ajudar gaire, no, diguéssim? Mm-hmm. És com... I llavors, clar, què preferiu? Què creieu que és pitjor?
Jo crec que és pitjor haver de fer de terapeuta, perquè el desgast que suposa mental i de temps i de tota la teva persona... Quina mandra, el ghosting, bueno, mira, doncs deixa de contestar, doncs ell s'ho perd. I ja està, però no...
Clar, jo vull fer una pregunta. Si dius de fer de terapeuta, és que també tens intenció de que tu vols alguna cosa d'aquella persona, o esperes alguna cosa a canvi, o que és mutu, o...
Tu fas de terapeuta d'aquella persona
o
perquè...
O com a amiga.
No, no, no. Aquella persona és una persona amb la que tu estàs sortint o vols arribar a sortir.
Vale.
Llavors et poses en aquest rol, perquè no sabes si a la psicologia hi ha un triangle que és persecutor, salvador, víctima, uh-huh. Et poses en el rol de salvador i l'altre en el rol de víctima.
El típic complex que a vegades ens ha imposat la societat de salvadora.
Cuidadores.
Sí, sí. D'haver de solucionar el que ni ens va ni ens ve.
Jo, bueno, jo diré la meva perquè també és una mica basat en la meva experiència.
Aquí parlem
sí,
en base al
aquí
trauma.
Tenim experiències.
Sí, sí. Jo, el meu trauma principal és una persona que em va fer molt ghosting i just va coincidir amb la pandèmia. Llavors imagineu-vos que et deixin de parlar i comença el Covid-19. Llavors allò no li desitjo a ningú perquè jo crec que el principal és tenir responsabilitat afectiva i comunicació.
És molt,
molt important
que s'hagi d'haver posat un nom, responsabilitat afectiva, per una cosa que hauria de ser de calaix. Que és
sí,
de
per ser una persona amb valors, però bueno.
Però bueno, que també tampoc ens culpem perquè no ens ensenyen tampoc a tenir una relació. Vull dir,
clar,
hi ha molts mites i a vegades... No, no vol dir que no el culpin ell, però bueno. Tenint a part aquesta experiència, que és dolenta... clar, jo també haig de dir que em considero una persona molt empàtica, llavors no se'm fa gens difícil connectar amb les persones i donar els meus consells.
Jo penso com tu.
Això m'agrada. Mm-hmm. Per començament, m'agrada. Què passa? Si llavors tu veus que l'altra persona, o sigui, és com que només s'aprofita d'aquesta situació i no, dona, no reps tu a canvi res, doncs trobo que sí que és injust.
Sí.
Llavors, ara mateix diria que pitjor ghosting.
Sí.
Jo també penso igual, perquè crec que jo sóc una persona també que li agrada molt ajudar els altres. Tampoc espero res a canvi.
Mm.
I jo crec que també és pitjor el ghosting.
Sí.
I tu què creus, Ari?
És que el meu trauma va relacionat amb ser la terapeuta d'algú.
Clar.
Durant molts anys de la meva vida.
Clar, també depèn de les experiències de cadascú.
I és això, i veure que no... Que tu li vas dient, que li intentes ajudar...
I que veus que es destrossa cada vegada més i és com, per què estic fent això, a veure? Per què faig això?
Com coses que tenen a veure amb la seva persona? O que tenen a veure amb la vostra relació?
No, amb la... El que passa és que si una persona... Si la salut mental d'una persona...
Està malament?
És...
La vostra relació ho estarà.
Clar, exacte.
I
sí, perjudica
encara més.
En conseqüència la relació, totalment.
Ja, that's a fact.
Clar, i llavors jo el que prefereixo és, mira, doncs em deixes de parlar i tinc un problema menys, perquè si fas ghosting a la gent vol dir que també hauria de ser la teva psicòloga perquè gairebé no funciona la cosa.
Però podríem estar d'acord que si hi ha comunicació en què et deixo de parlar,
sí,
és més bo, és
clar,
més positiu.
Sí.
Que si el que tu demanes és una ajuda... també ser conscient de què pots donar tu, que t'ho diguin, no?
Clar.
En plan, mira, jo estic així, però jo també et vull oferir això o puc oferir-te això. I llavors tu ja has de decidir.
És que la base és la comunicació,
exacte.
Jo crec.
Clar, com a estudiants de comunicació...
La base
exacte.
És la comunicació.
És la comunicació.
Correcte.
Bueno, passem a la següent pregunta, que és qui fa més mal al feminisme?
Ui, hi ha tantes coses que fan
els
mal al
homes.
Feminisme.
Que fan podcast de ser tu propio jefe.
Uf, quin mal.
O les influencers que diuen jo no sóc feminista, només crec en la igualtat.
Ui, jo crec que...
Terreno pantanoso.
Les influencers que diuen jo no sóc feminista, només crec en la igualtat, no entenen què és el feminisme.
Això per començar.
Comencem per aquí.
Perquè jo, feminisme és igual a igualtat.
Molt bé, amor meu. Molt bé, molt bé.
Si estàs dient que no creus en el feminisme però crec en la igualtat,
ja li estàs fent mal a la pròpia definició de feminisme.
Què és per tu la igualtat, llavors, no? Li hauríem de preguntar.
Clar.
Molt bé.
Crec que hi ha aquí una barreja de conceptes que no acaben d'estar ben clars.
Mm-hmm. Clar, les dues parts fan mal, eh? Perquè si com a dona no tenim clares les coses i llavors influencer en aquest cas ho difonen, es crearan mals conceptes.
Totalment.
I, clar, suposo que els podcasts que et refereixes d'homes és del tot aquest tema una mica de l'emprenedoria
sí.
I triomfar i èxit, clar.
Això et pot fer cringe?
Clar, però és que,
però
saps? És...
Depèn molt de... O sigui, sí que hi ha l'UGM, no? Que hi ha per TikTok, de els neoconservadors.
Sí, les tradwives i tot aquest tema.
Això ja és un tema a part. Jo entenc que quan et refereixes als podcasts de ser tu propio jefe, no va exactament per allí, perquè allò de fet em sembla il·legal.
Ja. Yeah.
Inclús arribar al límit de preocupar-se. Perquè hi ha cada comentari que diuen i que la xarxa no ho filtra.
Sí, totalment.
Que és preocupant.
Totalment. Llavors ens quedem amb que és pitjor les influències que diuen jo no sóc feminista.
Sí, perquè al final si hi ha un filtre, poden dir molt, però estaran dins un filtre i ja està.
Sí, però...
No?
És que a vegades no hi és aquest filtre.
Clar, aquest és el problema, però... que no hi és el filtre. Però si hi hagués, bueno, doncs que facin.
Crec que estem bastant d'acord en aquesta.
Sí. Sí.
Molt bé.
Vale, a veure. Què t'enfonsa més l'autoestima, ojo? Un missatge del teu ex a les 3 del matí o veure el seu like en una foto d'una altra?
Quin contingut
té el missatge? En una història d'una altra.
Què té el missatge a les 3 del matí?
Tot et refereixes del teu ex.
Sí.
I això es refereix a un ex que no l'ha superat.
No. La primera és un missatge al teu ex a les 3 de la matinada i la
què?
Segona...
Dint què?
Bueno, ara ho matitzem.
Ah. Vale.
I la segona és la persona amb la que estàs, veus, perquè esteu estalquejant algú o qualsevol cosa d'una tia que no
lo típic,
està...
Lo típic.
Exacte, i veus que fa 2 setmanes li ha donat like a la història d'una altra persona.
Home, això no fa gràcia.
Jo...
No sé si enfonsa l'autoestima, però no fa gràcia.
Jo, tenint nòvio, considero que seria analitzar a qui és la persona que li ha donat like. Vull dir, no crec que hagi de ser un motiu de discussió si és una persona que té tot el dret a donar-li un like.
Clar,
la cosa
clar.
És si és fora de lloc, allò que dius.
Exacte.
Una desconeguda que potser la història, no entenc per què li has hagut de donar un like, allà sí que diria, escolta'm, noi...
Parlem-ho, parlem.
És que donar like a la història sabem què significa.
Sí.
Clar.
I Ari, digue'm quin contingut seria el missatge.
Crec que el missatge a les 3 del matí seria un simple i concís. Estàs desperta?
Doncs,
això
és doncs
mira, jo, dic,
que
directe,
encetar,
jo dic directe que prefereixo
és
el
missatge.
És missatge
a les 3 del matí
sí.
No pot portar res
sí.
Bo.
Vale.
Bueno, depèn, eh?
Però t'enfonsaria més l'autoestima un missatge?
No. Jo prefereixo el missatge.
Clar, jo també. Jo prefereixo el missatge perquè a mi si el meu ex m'envia un missatge a les 3 del matí... No?
No
li respongui ja.
No?
Diuen que no per lli.
Depèn en quin moment. Jo crec que el pitjor és que te mandi el missatge a les 3 de la matinada. Perquè...
Això vol dir que no has superat, Àlex.
No, jo vull dir que si és ex, a mi me la pela el que...
Ah, és això, lo que, a mi m'envia un missatge.
El que manis el missatge. O sigui, que donis like.
Sí.
A mi me la pela. O sigui, però si... Me mandas un mensaje a las 3 de la mañana, pues...
Ya. Yeah.
Es un... ¿Qué haces?
Ya. Yeah. Yeah. Almenys al camp, ¿no?
Ya. T'estava oblidant, pues...
Vale.
Per què em tornes, saps?
És bon important dia. Analitzar el moment de la ruptura.
Exacte.
I qui ha volgut deixar-ho, perquè imagineu-vos que no és consentit. Si aquella persona encara sent coses, és bastant
rebenta.
Difícil, perquè estàs en un procés, tu, amb totes les teves forces, i vaies en plan recaiguda, i tot
sí.
Hem tingut recaigudes.
Clar, totalment.
I penseu que aquestes hores, no? Com les 3 de la matinada, són hores
crítiques,
no? Que sí. Hi ha molta sinceritat per davant, és molt complicat.
Estàs vulnerable.
Sí.
Si parles amb algú a les 3 del matí, saps que és profunda i
sí.
Que agafa
prepara't.
Un paquet de Kleenex.
Prepara't perquè no dorm.
Es patirà. Sí.
Exacte.
Bueno, jo he de dir que jo... Bueno, ara, òbviament, perquè... Ara, òbviament, però abans, fa uns mesos, si el meu ex m'hagués dit alguna cosa, doncs també hagués passat olímpicament. Però perquè, clar, a mi me la pela.
Molt bé, doncs molt bon joc, eh?
Doncs això, aquest ha sigut el meu joc. Bé?
Sí.
Molt bé.
Sempre.
Ho faig millor jo.
Ai, però...
Mira, Pol, de veritat.
Però t'aprovo.
A la pròxima ja faràs tu. Prou ja. Bueno, nois, acabem aquí el podcast d'avui en un escenari una miqueta diferent i volem donar les gràcies a tots els participants que hem tingut així, esporàdics.
Molt contents.
Estem supercontents.
I els nostres
gràcies.
Amics estaran...
gelosos, sí.
De no ser convidats. Però bueno,
ja ho seran.
Algun bueno. Dia. De moment avui ens ho hem passat molt bé. Merci al Festival Tetafest i a Radio Ciutat de Tarragona per convidar-nos.
I que vagi molt bé, no?
Sí, ja
molts
tindríem
petonets.
El
ens veiem
al
proper
7.
Programa.
Adéu.
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 Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.